El Cafè de Punt 7 Ràdio amb Elsa Cano, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Josep Riera, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 21è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui ens acompanya en Josep Riera, que estrenarà secció de ciència. Bona nit, Josep.
Bona nit, Pol.
Avui m'has dit que ens contestaràs una pregunta que quan hem sigut nens ens hem fet tots. Per què volen els avions?
Sí, no només quan som nens, sinó que hi ha molta gent que jo al·lucino, no? Com coses, ja no que ho sàpiga o no ho sàpiga, sinó que es faci la pregunta o no, de dir coses tan senzilles, doncs, per què volen un avió, no? I bé, intentarem fer una miqueta d'introducció a la secció, ja que és la primera, i fer una repassada molt per sobre, sense entrar amb números, de per què vol un avió.
Doncs segur que serà molt interessant conèixer-ho, perquè jo, per exemple, no en tinc ni idea. I també ens acompanya, com no, el nostre filòsof preferit, l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Bona nit, Pol.
I avui has entrat aquí a la ràdio i ens has llançat una afirmació que ens ha deixat a tots ben sorpresos. Ens has dit que la felicitat és negativa. Com ho penses explicar, això?
Bé, has donat per suposat que jo he dit això, està molt bé, però
és
jo...
que ho has dit.
Sí, ho he dit, però intentar no dir-ho des d'una perspectiva simplement afirmativa. En part sí, però intentarem donar com a argumentació vàlida a la felicitat com a component negatiu, aquesta concepció negativa a partir de Schopenhauer, i bé, a partir d'aquí, a veure què.
I avui també ens acompanya l'Oriol Valentí, que no farà cap secció, però tenia ganes de venir a dir la seva. Bona nit, Oriol.
Molt bona nit. És que aquí tenim els nostres experts, que són tan interessants d'escoltar que no m'ho podia perdre.
Home, i tant, i tant. I a més, no estem sols. Avui hem descobert un fenomen sorprenent. I és que tenim oients. Ens pensàvem que no, però tenim oients. Hem trobat una fantàstica oient que, a sobre d'escoltar-nos, ha volgut venir a l'estudi. Mar Navarro, bona nit.
Hola, bona nit. Estic bastant alegre d'estar aquí i tinc bastanta curiositat en el tema respecte a per què vol un avió i sobretot la felicitat aquesta que sigui un aspecte negatiu. No sé ni com ho introduiràs, però em crida bastant l'atenció.
Ja ho veuràs, ja.
Sí, això és fantàstic. Tenim oients, ens escolten, volen venir al programa i a sobre s'interessen pel que fem. I si us sembla, abans de començar, també dic que ens visitarà l'Ernest Garrido, que és un vell conegut d'aquí a la ràdio, que està participant i amb molt d'èxit a l'O Happy Day de TV3 amb el grup vocal Jarcs. Així que ara ja, si us sembla, ens deixem de presentacions i comencem el programa. Avui al Cafè de Punt 7 Ràdio ens visita un vell conegut d'aquí Punt 7 Ràdio, l'Ernest Garrido. L'Ernest, a banda d'haver col·laborat en diversos programes d'aquesta ràdio, últimament s'està fent famós per la seva col·laboració al programa O Happy Day de TV3 cantant amb el grup vocal Jarcs. Per això, ja que tenim un saloní que s'està fent famós, ens fa molta il·lusió poder xerrar una estona per telèfon amb l'Ernest. Bona nit, Ernest.
Bona nit, Pol, què tal?
Bé, molt bé, i com estàs tu?
Bueno, bé, molt cansat, molt atabalat. Ara, bueno, aprofitant un descans abans d'entrar saps, que per això no he pogut venir a la ràdio, estem aquí per telèfon. Se'm fa molt raro de fer una entrevista per telèfon. Però, bueno, tot molt bé. La veritat és que estic molt, molt content. I sorpresa que em diguis això de famós, que jo famós encara no ho soc, jo.
Ui, però ja t'estem començant a veure per la tele i, a més, amb els Jarcs ho esteu fent fantàsticament. De fet, si no recordo malament, esteu tenint tant d'èxit que el primer programa, fins i tot, van impedir que poguéssiu ser nominats, oi?
Exacte, ens van immunitzar la res, només començar la Gala 1. Veníem de fer molt bon càsting, d'haver-nos donat els tres verds que, bueno, ens donaven el pas directe al programa. I, bueno, la Gala 1, per exemple, va ser com tot molt de sobte. Vam ser els últims en actuar. Bueno, va anar tot com molt bé, molt ràpid, ens van donar tres verds i al cap de 10 minuts ens havien donat la immunitat, o sigui que va ser tot com molt fort. I venim de, bueno, també de Gala 2, òbviament no ens podien valorar, però també va anar molt bé l'actuació de la Gala 2. Gala 3 també ens van donar tres verds, que ens havien demanat un canvi de registre i també ens van donar tres verds, o sigui que de moment estem amb els verds allà nets.
Sí, sí, fantàstic tu, això. I us esperàveu, quan va començar tota aquesta aventura, a arribar a entrar al programa i a començar tan forts com heu començat?
Home, nosaltres sempre, des que es va començar el projecte de Jarcs, ja s'havia pensat de fer una aposta ben forta, una aposta guanyadora gairebé. O sigui, el nostre objectiu era anar, si més no, arribar a la final, i a partir de la final ja depens més de públic i de votacions externes al programa que decideix qui ha de guanyar o no, però volíem fer una aposta forta, una aposta contundent. Som 16 nois cantant a sobre un escenari, que nois se'n veuen molt pocs en aquest tipus de programes, o normalment els nois no solen cantar i ballar a la vegada, saps? Hi ha com aquest tabú una mica encara ficat amb els nois en el món de l'espectacle, que nosaltres volíem doncs crear una mica el fet aquest de dir, doncs, som el Jarc, som 16 homes de diverses edats que cantem i ballem alhora, i bueno, hem vingut a demostrar a Catalunya que també ho podem fer i que ho podem fer molt bé.
Perquè tu creus que el món del cant coral és un món on hi predominen les dones i els homes tenen com un paper secundari?
Aviam, aquí el que passa en el món, no només en el cant coral, sinó en el món de les arts escèniques en general. Jo, per exemple, jo estudio teatre musical, porto 3 anys ficats ja estudiant arts escèniques en si, i sí que és cert que predominen en un 75% les dones. O sigui, això passa, és una cosa que ve ja de molt enrere i que ara sembla que els nois comencen a augmentar el seu tant per cent. O sigui, ens estem començant a engegar, ens estem traient prejudicis de sobre, ens estem traient manies i bueno, ja estem sortint a la llum ja nois que, com ens agrada aquest món, ens hi volem dedicar i no tenim cap problema en dir no, jo vull ser actor o jo vull ser cantant i em vull dedicar a això.
Fantàstic. I, de fet, els Jarcs esteu últimament passant per un moment tan bo que aquest diumenge fins i tot vau actuar a la Festa dels Súpers. M'imagino que davant moltíssima gent, milers de persones. Com es porta haver actuat davant de tanta gent?
Ostres, doncs va ser algo com... va ser molt fort. Nosaltres a la Gala 2 ens vam donar... Bueno, vam ser un dels 3 grups seleccionats per anar a la Festa dels Súpers, com fan cada any. I bueno, la veritat és que va anar tot com molt ràpid perquè, bueno, estàvem allà i vam dir, sí, anem a la Festa dels Súpers, anem a la Festa dels Súpers, i de cop ja era diumenge i ens trobàvem a les 8 del matí fent proves de so a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i clar, vius allà l'ambient, veus que està rebentada gent i ostres, més que... Bueno, és com una experiència molt forta, que jo, per exemple, no havia viscut mai. He actuat no sé quantes vegades a l'Ateneu i de Sant Celoni, on hi caben quasi 600 persones i ple, però clar, és que estem parlant de que l'Estadi Olímpic el diumenge, el moment exacte de la nostra actuació, potser hi havia unes 20.000 persones, per dir-t'ho així, aproximadament, saps? I no és fàcil, no és fàcil perquè t'imposa molt sortir a un escenari, més un escenari enorme com el que hi havia a la Festa dels Súpers, i sortir allà davant, veure que tens gent, que tens fans, que clar, que també és una de les altres coses, no? Que aquestes fans o aquests fans que et venen a veure expressament a tu perquè els hi agrades, la teva forma de treballar i la teva forma de fer les coses, no? I la veritat és que, doncs, és una cosa que ens va impactar molt, ens va il·lusionar moltíssim, i bé, de fet, va anar molt bé. Vam fer les cinc cançonetes que tenim de moment de repertori de programa, i de fet va anar molt bé, la gent li va agradar molt, es va sentir bé, i a partir d'aquí esperem que sigui el primer concert de molts.
Perquè ara entre tu i jo, Ernest, ja sabem que va passar l'actuació, que va anar la mar de bé, però en els moments abans de començar no passa allò que acostuma a passar, que tremolen una mica les cames?
Ui, jo soc el pitjor en els moments abans de començar. O sigui, jo soc una persona que normalment mai em fico nerviosa i m'encanta sortir a un escenari i m'encanta disfrutar allà sobre l'escenari, sigui on sigui, l'escenari que sigui, i la veritat és que normalment no sóc d'aquests de que al matí abans d'una actuació a la tarda ja està nerviós o tal, sinó que sóc una persona com supertranquil·la, que està allà, va fent la seva i va comentant amb els companys i tal, però això sí, per exemple, ens passa el programa Lo Happy Day els 10 minuts abans que ens, o un quart d'hora, 20 minuts abans que ens criden per anar a microfonar, i són aquests 15 minuts que entre que et posen micros, surts, no surts d'escenari, fas la prova de so i tot, són 15 minuts en el que t'estàs menjant per dins i dius, vull sortir d'aquí, però no vull, perquè ostres, és el lloc on tu desitges estar, no? Però sincerament, passes molts nervis, òbviament, perquè, clar, tens un desig a fer-ho bé i tens una esperança per voler-ho fer-ho bé, perquè a la gent li agradi, tens ganes de que funcioni. Per tant, són uns nervis bons, perquè t'ajuden molt a connectar amb una bona energia, t'ajuden molt a tenir aquesta adrenalina per sortir a l'escenari i sortir al 100% concentrat, i a partir d'aquí, doncs, a disfrutar-ho. Ara, un cop puges a l'escenari i dius la primera paraula de la cançó o fas el primer pas de la coreo, se't passa tot i ho disfruta. Bueno, jo personalment ho disfruto com ningú.
Perquè ara que ens parles de que aconsegueixes gaudir molt de l'experiència de Lo Happy Day, per tu, a nivell personal, Què t'ha portat participar amb Jarcs a un programa de tanta audiència com el de TV3?
Doncs més que què m'ha portat, què m'està aportant, perquè clar, seguim...
I tant, encara, moment, bueno, encara esteu en antena i exacte, esperem que arreu fins al final.
Esperem arribar al més lluny possible. Què m'està aportant? Doncs m'està aportant moltes coses. M'està aportant un aprenentatge, ja no només a nivell tècnic o en coses de... per temes de, bueno, de concentracions i tal, a l'hora de pujar a l'escenari, el que parlàvem ara, no? Temes de concentració, control de nervis i tal, que això és com molt important i a vegades es passa molt per sobre, sinó que, a part, aprens dels companys, aprens tècnicament, n'aprens moltíssim. I és això, no? El temes de companyerisme, temes de, bueno, de concentració, tots junts, anem a fer una cosa 16 persones juntes, que surti bé... que parlem això, no?, de concentracions d'energies positives, bueno, i és el que dic, un aprenentatge i una experiència meravellosa, que sí que ho dic, que possiblement no la tornaria a passar en la vida, perquè és superexigent, és supercansat, ens passem moltíssimes hores assajant, ens passem moltíssimes hores de TV3, de gravació, a part ens han de gravar els vídeos de presentació i tot, i clar, són moltes hores, però, ostres, la satisfacció que tens de tu dins i tot això, no? Doncs tot aquest aprenentatge que tens, t'ho compensa. I és una experiència que jo l'estic visquent i l'estic passant d'una manera brutal i m'encanta, però és això, no? També té un sacrifici darrere que fa que, bueno, que dius, ara està molt bé, però no crec que volgués tornar a passar per una cosa d'aquestes, perquè segurament em vindran altres coses que també em cansaran igual, però també seran experiències noves que em tocaran viure.
Perquè ara que ens parles de... el cansament que genera estar en un programa com lo Happy Day, m'estava preguntant quina és la rutina que teniu als Jarcs i totes les colles a l'hora d'assajar, perquè a més heu de preparar una cançó cada setmana, i bé, quantes vegades assajeu, quantes hores, no sé, mira, com és el vostre dia a dia?
El nostre dia a dia és una mica apurat, perquè tots estudiem o treballem a matí, migdia, alguns a la tarda també, i de fet, doncs, nosaltres tenim com uns horaris ja marcats, que són els dissabtes assagem, no em vull equivocar, però els dissabtes assagem al voltant de 6-7 hores, perquè nosaltres el dissabte hem de muntar tota la cançó sencera musicalment, i a partir de la setmana que ve, si tot va bé, ja n'hem de muntar dues, per tant, és una feina musical que l'hem d'enllestir tota dissabte. Diumenge tornem a assajar entre 4 i 5 hores, normalment també els diumenges ve la coreògrafa per començar-nos a muntar la cançó coreogràficament. Els dilluns i els dimecres normalment descansem i assagem els dimarts i els dijous. Però clar, això també depèn tot de coreografia, de si algun dia s'ha anat a prova de vestuari, de si... bueno, el que deia, no? La coreògrafa et diu no, hem d'assajar dilluns per X motiu. Doncs has d'assajar un dia que tens descans, temes de vídeo de gravació de TV3, o sigui, clar, o Happy Day, abans de la teva actuació, fas un vídeo de presentació, que aquest vídeo s'ha d'haver gravat durant la setmana anterior i ostres, clar, són moltes hores i tens com un horari molt, molt fixat, però també ens passa que depenem de factors externs, com és TV3, com és la productora, com és programa, que fan que aquest horari també hagi de ser una mica flexible o que hagis de posar més hores o que tinguis menys temps per descansar, tot depèn. Tot depèn una mica del funcionament de programa.
I jo, una de les coses que veig amb molta gent que parlo és que el món de la tele, des de fora, els que no el coneixem tant, acostuma a estar a vegades una mica idealitzat. No sé si a tu el fet d'estar per primera vegada dins la tele t'ha fet canviar la teva percepció que tenies d'aquest món.
Aviam, la tele és un món especial, és un món complicat, que costa... Jo crec que si no hi treballes, o per exemple la gent que venim de fora, que venim del món del teatre o de qualsevol part, que va allà a la tele a fer un programa o un concurs, en aquest cas, com és el Happy Day, és un món especial i que costa d'entendre. Perquè, clar, vulguis o no, ells han de tenir unes pautes de programa, han de tenir uns guions, que clar, a veure, passa que si un dia un grup és molt bo, però hi ha una gala que, per exemple, ho ha fet molt malament, ostres, potser de cop els sobta i els han de nominar. O sigui que tot va com una mica, jo crec que el funcionament de TV3 no tenen mal funcionament, perquè estem supercontents, ens tracten superbé, ens mimen molt, ens cuiden molt, però clar, tampoc vols entrar en com va el programa internament, com ho porta producció, com ho porta realització, guió, perquè bàsicament és un món complicat i costa molt d'entendre. Per tant, nosaltres una mica ens apartem d'aquesta part, no la, com si no el volguéssim conèixer, perquè és com algo que, bueno, nosaltres anem allà, fem la nostra feina, cantem, ballem, ho fem passar bé la gent, i després jurat decideix, i a partir del que digui jurat, nosaltres ens adaptem i fem el que sigui. O sigui, però ens intentem apartar d'això, no? Com et deia, una mica del món aquest de la tele, perquè és estrany i costa de conèixer-lo bé.
I escolta, un cop hagi passat tota l'experiència de Lo Happy Day, Jarcs, teniu pensat que tingui continuïtat?
Home, esperem que sí. De fet, són coses que no s'han parlat, no? Però bueno, si tot va bé, un cop acabi el Happy Day, segurament que hi haurà concerts durant l'any que ve i segur que hi haurà projectes per fer, n'estic convençut, perquè a més n'hi ha moltes ganes, la gent té moltes ganes de fer coses, de fer concerts, de fer-ho passar bé la gent. Jo crec que també tenim una aposta escènica molt bona a nivell, com deien, no, de coreografia, a nivell de cant. Jo crec que això tindrà continuïtat.
Doncs, Ernest, ja que ens parles que això tindrà continuïtat, deixa'm aprofitar que estem a Punset Ràdio, a Sant Celoni, que tu ets de Sant Celoni, que em vols dir que no, però jo et dic que una mica sí que t'has fet famós, i deixa'm preguntar-te si algun dia tindrem algun bolo de Jarcs a Sant Celoni.
Home, tant de bo, tant de bo. Ostres, jo estaria encantadíssim, perquè la veritat és que sí, que en tindria moltes ganes, perquè bueno, és una cosa que sempre actuar a casa és com una cosa que et ve molt de gust, i jo, quan em rebrot actuàvem a l'Ateneu o quan hem fet coses per la Marató o el que sigui, ostres, és un lloc on sempre et sents acollit, és un lloc on sempre et sents bé, i actuar a casa és el millor que pots fer. I jo sí, ja et puc assegurar que intentaré, per sobre de les coses, de tenir un bolo de Jarcs a Sant Celoni, ja sigui per Festa Major o sigui quan sigui, a veure si ens deixen estrenar a l'Ateneu, a veure si ens deixen fer la inauguració de l'Ateneu, jo ho deixo per aquí. Però el fet és aquest, no? Intentaré apretar amb totes les forces per intentar venir aquí a casa a actuar.
Doncs, Ernest, et prenem la paraula i estarem encantats de rebre't aquí al poble, al teu poble, t'obrirem amb els braços oberts.
Oh, ja, i tant!
I ja per acabar, només agrair-te que hagis fet l'esforç d'atendre'ns aquí al Cafè de Punset Ràdio. Sabem que vas molt apurat de temps, ja et deixem marxar, et deixem tornar a l'assaig, i només desitjar-te tota la sort del món, tant amb Jarcs, a Lo Happy Day, o amb qualsevol cosa que facis després del programa. Moltes gràcies, Ernest.
Molt bé, Pol, moltes gràcies a vosaltres, i bé, i això, i merci per contactar amb mi i haver trobat aquest moment per poder parlar, i res. Bueno, ens anem veient els dissabtes a TV3.
I tant que sí, fem la crida a tots els oients que et segueixin.
Això mateix. Apa.
Bona nit, Ernest.
Vinga, bona nit, adéu.
I ara sí, per fi ja ha arribat el moment. Després que en Josep Riera ens hagi acompanyat als tres programes d'aquesta temporada, per fi pot estrenar la seva secció de ciència i ens respondrà, això ens ha dit, la pregunta que ens hem fet tots durant la infància: per què volen els avions? Però abans, Josep, ens has dit que volies fer una introducció al que seria la secció, oi?
Bé, doncs sí. Abans de res, per començar, agrair, no, aquest espai, que tal i com està la societat actual, no, sembla que entrar en qualsevol tema d'educació, de ciència, de llenguatge, no? Ja és que inclús sigui numèric, sigui musical, sigui qualsevol cosa que se surti del salvament, d'aquesta cultura dels 5 minuts, doncs és complicat, i per tant agrair, moltes gràcies per aquest espai.
Encantats nosaltres de que hagis volgut venir, i tu, el plaer és nostre.
Bé, doncs per contrastar aquesta addicció a la falta de perspectiva que tenim, doncs més que res insistir en que aquesta secció serà totalment divulgativa. No entrarem a fer servir fórmules, equacions, principis, no, que són les bases on ens formem els científics físics, no? I senzillament farem explicacions d'exemples quotidians, casos en els que puguem imaginar, no, com funcionen els principis que fan que es puguem explicar, no, els fets que preguntem. Doncs bé, anem a satisfer aquesta, més que satisfer aquesta curiositat, generar-ne i alimentar-la, no, que la gent segueixi preguntant-se més coses. Recordem que, tot i que sigui una secció de ciència, m'especialitzaré molt en física, tot i que anirem vagant, no, perquè la física és com la mare de totes les ciències i donem moltes voltes i trenquem disciplines, però ens especialitzarem molt en física. I recordar que la física vol fomentar això, no? El contacte amb la natura, ja que, tal com deien, amb els nostres models, teories, equacions, no? Principis, doncs senzillament volem trobar una forma d'interactuar amb l'entorn, no? I així doncs, tenim una visió més àmplia, no? del que ens envolta, no? Així com altres disciplines com la filosofia també busquen tenir un marc del món, doncs bé, la física és com més, potser materialista, jo no m'agrada dir-ho així, però bé, no sé...
Potser més limitada a un estudi més concret de la realitat, no? Així com la filosofia pot ser filosofia de qualsevol cosa, la física no pot ser física de qualsevol cosa, és física, i a partir d'aquí estudia una sèrie bueno, tu sabràs millor que jo, una sèrie d'equacions, resultats, de la natura, no? I a partir d'aquí és el seu discurs, suposo, no?
O sigui, Adrià, ens estàs dient que si la física és la mare de totes les ciències, la filosofia és la mare de totes les branques del coneixement?
La filosofia en si mateixa no és una disciplina, sempre és filosofia de, no? Filosofia de la història, filosofia del cinema, filosofia de la ciència... I filosofia, així en terme abstracte, no, és sempre disciplina, és la disciplina que engloba les altres disciplines. I en aquí pues, es pot fer aquest paral·lelisme, sí, sí.
Bé, també això em fa molta gràcia, no?, perquè nosaltres tenim un dels físics més reconeguts, Stephen Hawking, que tenia una de les seves frases famoses és que la física està avançant tant que es podria dir que ha matat, ha deixat enrere la filosofia, no?, com dient... Perquè les reflexions que fa un filòsof... No em faig aquesta cara?
No, tranquil, no passa res.
Les reflexions que fa un filòsof... No,
em sembla que no li agrada això que acabes de dir, Josep.
Es poden reduir a tot a... Com a tota la ciència, es poden acabar reduint, no, a principis físics.
Si la ciència pogués explicar totes les coses, no hi hauria filosofia. Per això mateix dic que la filosofia com a disciplina és útil... perquè justament no hi ha una resposta clara d'algun tema en concret o en específic que pugui ser en aquest sentit. Encara que digui que ha deixat enrere la filosofia segueix sent necessària.
És, fora bromes, és més que necessària, eh? Però la física està guanyant molt com aquest punt de... Com que últimament hi ha un pragmatisme i diguéssim que el coneixement es confon amb la informació pura, no? I clar, hi ha aquesta corrent amb la que no estic d'acord.
Bueno, jo crec que la física estudia tot. És bastant general, és l'eina, el medi de poder estudiar i calcular tot, perquè la veritat tot és física. I després jo penso que la part de la filosofia fa que sigui, que tingui una raó, que es pugui explicar, que es pugui transmetre aquestes idees de la física. Jo sincerament crec que no pot haver una sense l'altra. Sí, perquè la física és més de càlculs, de coneixements, però és que la filosofia transmet aquests coneixements de certa manera, amb diferents maneres de pensar-ho, però jo diria
sí,
que la veritat és el mateix.
No hem de caure, no?, en aquests marcs que són víctimes totalment per la forma, per tal i com està muntat el sistema educatiu, de la física són els números, la filosofia és el coneixement, no? Realment això... sí que entenc, no?, perquè tal i com està muntat és el que fem, no? I jo em passo al migdia fent càlculs i l'Adrià xerrant, no?, per dir-ho manera, o sigui, conversant, argumentant, ja m'entens. Però, en fi, si us sembla...
És un debat ampli, que
sí,
en podem...
Sí,
ampli,
sí, podrem estar...
Tindrem temps de sobres per parlar-ne al llarg de tota la temporada.
D'acord.
Perquè a més em sembla que és un tema que donarà per molt. Em fa especial gràcia que al minut zero d'una nova secció, l'Adrià, que després ens vol dir que no és incendiari, ja s'estigui picant amb el nou col·laborador.
Per favor, no.
Però fora bromes, que saps que d'això t'ho dic amb molt de pressa, Josep.
I tant.
Vols afegir alguna cosa més?
No, ja, si us sembla, segueixo amb la secció. Bueno, sí, de física, l'únic que hem de tenir una idea és que per entrar a fenòmens concrets és constructiva, no? És matemàtica, és lògica. Jo... defineixo una equació, un mètode, un principi, i a partir d'aquí dic, a partir d'això dedueixo que passa això, a partir d'A dedueixo B, a partir de B dedueixo C, i així, doncs d'una forma molt constructiva, molt piramidal, arribo a l'explicació, no?, dintre del model que em faig. Per tant, això vol dir que vull començar una miqueta des d'endarrere, i ja entrant una miqueta per què volen els avions, que, bueno, com dèiem, pot ser una pregunta molt típica, molt oblidada, però al cap i a la fi és com una pregunta molt semblant a moltes coses que veiem al dia a dia, no? Per exemple, si veiem que un jugador de futbol xuta una pilota i enmig de l'aire agafa un efecte i se'n va just al travesser i marca un gol. I algú d'aquí em podria explicar per què una pilota enmig de l'aire se'n va cap a l'esquerra?
Bueno, això, n'hi ha molts aspectes exteriors, tant la força amb la que xutes, tant l'angle del peu quan la xutes i el vent, i és que n'hi ha moltíssimes coses, la veritat.
Clar, hi ha molts factors que intervenen, però per què?
Bueno, no pots controlar tots els factors que n'hi hagin a la naturalesa i al voltant de quan xutes la pilota.
És a dir, ja t'entenc.
No sé, l'Oriol, que és l'expert en futbol d'aquí al programa, sabries dir alguna explicació?
Jo, en aquest camp de la física, no m'atreveixo a entrar-hi, li deixo totes les respostes en el nostre físic.
Molt bé, Oriol, moltes gràcies per la col·laboració.
No, però entens, la física ja no es tracta de dir tenim tots aquests factors, tenim tots aquests factors. No, hem de crear una lògica i un model que digui quin principi pot fer que hi hagi una força enmig de l'aire, si no hi ha corrents ni res, que tiri cap a una banda. Independentment, evidentment, llavors ja veurem per què l'angle, per què la velocitat, per què el vent, no? L'aire influeix. Però, entens, ningú sabria dir, jo crec, del 99,99 per què una pilota de futbol se'n va cap a un costat. No? I és un principi molt semblant als avions. O, per exemple, una xemeneia, no sé si us heu fixat, quan el fum passa per dintre de la casa, el fum va bastant lent, però en canvi quan arriba fora, el fum comença a sortir disparat i puja molt ràpid cap al cel. Doncs també és també té una explicació molt semblant, no?, perquè vol un avió. I bé, ja ho veieu, no? Jo vull punxar, no?, a dir, això per què passa? Perquè al cap i a la fi, de la mateixa manera que la filosofia, l'important és la pregunta, no? Doncs...
Si em permet res ràpid, la diferència és que almenys la física té una resposta verídica, factible, que es pot demostrar, en canvi la filosofia no la té.
Bueno, com deia Stephen Hawking,
no.
Tenim un realisme dependent del model, no tenim una resposta verídica i empírica directa.
Però jo ara faig una pregunta, en el moment que la física no dona una resposta verídica, no entrem al camp de la metafísica?
No. A la que la física ja, avui en dia, ja no dona, diguéssim, respostes tan directes, sinó que ja, no sé si ho heu sentit, tenim tantes teories que s'adequen als fets que tenim, no? I senzillament anem desgranant la realitat amb tantes possibilitats com podem. Però bé, segueixo. Doncs, per començar, en física, per introduir-nos molt ràpid, parlarem d'un teorema fonamental, no? Perquè hem de començar una miqueta a zero. La conservació de l'energia, que serà vital per moltes coses que explicarem a les seccions. Doncs, què vol dir que es conserva l'energia? Què és l'energia, no? Doncs és una relació causa-efecte. Què vol dir? Que si una bola de billar xoca contra una altra i es queda quieta, doncs la següent sortirà també, si pesa el mateix, doncs amb el mateix moviment. Que si el plat de sopa se'ns refreda, doncs aquesta temperatura no desapareix. Se'ns haurà calentat el plat o se'ns haurà calentat doncs, l'aire que hi haurà a sobre. Bàsicament que totes les coses que puguem entendre com inèrcia, com moviment, com, doncs són energia i aquesta es conserva en tot l'univers, sempre és la mateixa.
Ens està dient que l'energia no, el típic principi, que l'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma.
Exacte.
Llavors, suposo que basca per al tema de la pilota de futbol seria un tema d'energia?
A veure, quan dius un tema d'energia,
en
és com dir...
En el sentit de dir...
Energia és tot, no? Primer, o sigui, podem definir qualsevol cosa com energia, pràcticament. Qualsevol. Però, bé, quan parlem de fluids, ja veuràs per què entra l'energia. Doncs bé, una conseqüència directa d'aplicar la conservació d'energia és un principi, no sé si haureu sentit a parlar, de Bernoulli. Gràcies al llenguatge matemàtic, nosaltres aquesta energia, diguéssim, la definim, no? Definim, doncs, el fluid, ja sigui aire, aigua, el que sigui, ara, perquè estem parlant de fluids, i perquè l'avió a través de l'aire, això, doncs, si es troba a tanta alçada, doncs, té tanta energia perquè caurà i agafarà velocitat. Doncs, té tanta energia per estar a certa alçada. Amb llenguatge matemàtic ho definim. Això és també, sobretot, segur que ja a l'ESO batxillerat, molta gent s'haurà trobat fàcilment. Llavors, un fluid també, pel fet de tenir certa velocitat, doncs també podem definir l'energia que té, o per rebre una pressió, doncs també podem definir quina energia té per rebre aquesta pressió. I llavors, senzillament aplicant que es conserva l'energia i tal i com definim les energies, doncs anar jugant amb aquestes concepcions, podem anar veient com varia la velocitat, com varia la pressió. Sabem, per exemple, amb això, que si jo estic regant el jardí, tinc la manguera, i si tapo de cop la meitat del sortidor de la manguera, doncs si la mateixa quantitat d'aigua ha de sortir amb el mateix temps, sortirà el doble de ràpid, no? Una forma molt, molt estúpida de dir-ho. O també podem calcular el termòmetre, si el posem a tanta temperatura, quina alçada ens marcarà. no? I per tant podem fer un termòmetre. Doncs dit això, ja entrem directament a l'avió, val? Aquí tanquem els ulls, sisplau. Imagineu-vos un avió, no? És important quan fem ciència la imaginació de tenir del que estem parlant, no? Un avió que està a una pista per enlairar el vol, no? Imaginem-lo, anem a reduir el concepte de gràcies a que vola a les ales, no? Unes ales, sabeu que estan sempre inclinades, no? Que de fet jo aquí sempre no puc evitar entrar, no sé si vosaltres anant de copilot al cotxe, o bueno, inclús de pilot, no podeu evitar treure la mà al costat, no? I jugar amb la vostra mà a mantenir-la a l'aire, deixar que caigui, deixar que tiri enrere, no? És una miqueta, també un joc claríssim, que si veiem que si baixem molt la mà ens cau cap avall, si la deixem en un punt d'equilibri es queda quieta, si la tirem molt endarrere se'ns en va cap endarrere, no? Doncs bé, ja és que m'agrada molt que tanqueu els ulls, que us imagineu l'avió, que us imagineu la mà, perquè veieu, de seguida comenceu a relacionar coses, no? Comenceu a ser una miqueta
físics. Tenim els ulls tancats aquí a l'estudi i demanem als ullets que també ho facin a casa, si no estan conduint.
Bé, doncs... Doncs l'avió, per començar, gràcies a les rodes, no?, i al motor, comença a agafar una velocitat cap endavant. Vale? Al principi, ja agafarà una acceleració i començarà a tirar una velocitat endavant, que cada vegada serà més alta, però ja a l'enlairar-se, aquesta velocitat normalment ja, quan agafi una velocitat fixa, l'energia del motor servirà per contrarrestar la força de fregament, no? La força de fregament, si més que no, qualsevol estem acostumats, que si tirem una pilota de futbol se'ns acabarà frenant perquè ens frega el terra, no? Doncs l'avió és igual, però senzillament amb l'aire que es troba en el cel, no? Doncs primer tenim aquestes com dues forces, no? Que són les senzilles, no? Les horitzontals, per dir manera. El motor cap endavant i el fregament cap endarrere.
Motor endavant, energia cinètica, vols dir?
Sí, és a dir, clar, exacte. Jo m'estic referint a que tenim dues forces, una cap endavant, que és el motor, que, evidentment, ens donarà una energia cinètica, una energia de moviment, mm-hmm. una velocitat cap endavant, i al principi anirem agafant més i més i més i més energia, traurem energia del combustible, no? I al final ja ens mantindrem amb una energia constant, no? Perquè farem una velocitat constant i sempre serà la mateixa energia. Però bé, senzillament vull que us feu la idea de que al principi ens impulsem, no? I quan ja pugem, una vegada som a dalt, quan ja ens hem preocupat d'equilibrar el centre de gravetat de l'avió, d'estar en un angle adequat, doncs l'únic que ens hem de preocupar, si hi ha la força del motor es contrarresta amb la força de fregament, l'únic que ens hem de preocupar és la força cap amunt i la força cap avall, per dir-ho manera. Val? Ho vull reduir molt amunt, avall, endavant, endarrere.
Sí, fem-ho fàcil, que l'Adrià i jo ho hem d'entendre.
Sí, exacte.
Doncs bé, de moment, l'avió, mentre està a terra, està tocant terra, no?, i el seu pes senzillament s'equilibra amb el terra, no? És, el terra, diguéssim, aguanta l'avió perquè no s'enfonsi, no?, més avall. Però a la que ens comencem a enlairar, no?, doncs aquest pes s'ha d'equilibrar d'alguna manera, no? És a dir, hi ha d'haver una força que ens impulsi cap amunt. I, d'entrada, quina força... Per exemple, vosaltres, si us ho preguntessin, jo no hi fos aquí, quina força creieu que pot empujar cap amunt l'avió? Algú té una idea?
Bueno, les ales, depèn de quin angle estiguin, el vent fa que, vulguis o no, faci que aguanti més l'avió.
Tema aerodinàmica.
No? Exacte. Hem d'entrar en aerodinàmica i hi ha, doncs, dos principis bàsics, no? Un té molt, molt a veure el fet de que les ales estiguin inclinades, l'aire que, diguéssim, et trobes, podem considerar que l'aire i l'avió xoquen. Per fer-ho senzill, és un xoc.
O sigui, suposem... Parlo amb vectors per entendre'ns. Suposem que tenim una energia que segueix un vector en línia recta, però el fet de l'aerodinàmica fa que aquesta energia s'inclini cap amunt.
No vull entrar a parlar ni de vectors, ni d'aerodinàmica,
sí, perquè és el senzill que...
Senzillament...
Aviam, tan senzill no és, eh? O sigui, si hi ha gent que no ho entén i que no s'ho puc imaginar, clar, parlar de vectors i, a més de física i per què volen els avions, potser ja diuen...
Territori abstracte.
Ja.
Sí, tota exacte. Anem a fer-nos la imatge directa. Tenim l'aire que està quiet. Nosaltres anem amb un avió que ja està agafant velocitat i xoquem contra l'aire. Aquest aire, doncs, si les ales estan inclinades, quan xoquin contra l'ala, sortiran rebotats, no? L'ala cap amunt, és a dir, cap amunt. No cap amunt exactament perquè estan inclinades. Una miqueta cap amunt i una miqueta cap endarrere, no? I l'aire sortirà, doncs, rebotat més cap a baix. Per tant, tenim la força que ens deia la Mar, no? Una força directa, que és la del xoc. Hi haurà l'aire, diguéssim, que al xocar contra l'ala, com que l'ala està inclinada una miqueta cap amunt, doncs farà una miqueta de força i aixecarà l'avió. Una part de la força serà una cap enrere i una altra cap amunt. I això és una de les forces que aixeca l'avió. Però llavors també n'hi ha una altra de bastant important, que hem de començar a parlar de pressions. Què és la pressió? Senzillament, és la força que fa, per exemple, si jo estic apretant la mà contra la taula, doncs tota la força que faig dividit entre la superfície de la meva mà, doncs és la pressió que faig sobre la taula, no? Llavors, què passa? Tenim una gràcia. Si la pressió de dues coses que xoquen, una té més força, doncs empujarà l'altra cap endarrere, no? Si jo llanço dues boles de billar, doncs la que tingui més força, la que tingui més pressió, per dir-ho d'alguna manera, doncs tirarà l'altra cap endarrere. Doncs les ales, tal com estan dissenyades, si us hi fixeu, l'aire de baix xoca i queda una miqueta com enganxat a les ales, sota, queda com més estàtic, i en canvi per dalt no es troba cap oposició. L'aire que passa per sobre de les ales passa molt, molt, molt ràpid. Això què fa? Si l'aire per sobre de les ales passa molt ràpid, no li dona temps a xocar contra l'ala i fer una força cap avall. En canvi, l'aire que hi ha a sota xoca contra l'ala i, a més, queda com quiet, no? Com allà enganxat a l'ala, fent pressió. Per tant, crea una diferència de pressió. Val? Aquesta diferència de pressió té una força tal, per dir-ho d'alguna manera, doncs, si tenim un globo, oi que si, quan l'hem lligat i el tenim ben tancat, la pressió que fa, diguéssim, l'aire de dins està com empujant cap a fora i, clar, però el material és elàstic i li fa com una molla, no? Com manté l'aire dins, però si jo faig un forat, o jo no tarda res, l'aire, em feu la globus i sortim un moment. Doncs ens hem d'imaginar una idea semblant, no? Això és aquesta diferència de pressió ens fa que l'aire per dalt no fregui contra l'ala, perquè si us fixeu tenen sempre aquesta inclinació, o inclús si és molt aerodinàmic té com aquesta curva. Per tant, això fa que l'avió per sota tingui pressió, s'impulsi cap amunt i per sobre no tingui oposició. Senzillament, aquest principi és el que fa que la força que deia la mare ara, la primera, es vegi molt reforçada. D'això, per tornar una miqueta cap endarrere, per exemple, l'exemple que posàvem del jugador que xuta una pilota de futbol, ara, sabent això, ens podríem potser fer una mica una idea de per què passa, no? Un jugador, si vol que la pilota agafi efecte, la tirarà en rosca. Com deia la Mar, amb un angle, amb una força concreta, però això tampoc és l'important. Una vegada la pilota estigui en l'aire, imaginem-la, no? En rotllo càmera Oliver i Benji, tenim la pilota enmig de l'aire, rotant, i està xocant contra l'aire una altra vegada. Què passa? Diguéssim, imagineu que la pilota la podem dividir en esquerra i dreta. La part de la dreta, diguéssim, si va en sentit antihorari, bé, si està rotant cap a un costat, una part anirà en contra del vent. És a dir, la pilota, al girar, xocarà contra el vent. A més del seu moviment ja, a més fregarà contra el vent. I en canvi, l'altra banda de la pilota va a favor del vent. Per tant, l'aire per l'esquerra ens passarà molt ràpid, perquè la rotació de la pilota anirà a favor del vent, i per l'altre costat, com que xocarà, fregarà, es quedarà l'aire més atrapat, per dir-ho d'alguna manera, i anirà molt més lent, i tornem a estar igual. Això farà una diferència de pressions, costat a costat, que farà que la pilota, enmig de l'aire, sense que ningú li faci res, es vagi desplaçant, se'n vagi al travesser, i el Barça guanyi. No.
Entenc que el vent aquest del que parles és el que genera la pròpia pilota quan agafa la rosca, no? Quan,
exacte.
Quan està girant, el fet de girar li genera... No?
No. És el simple fet de que tenim aire que està quiet, o si m'apures una miqueta aproximadament quiet, enmig de l'aire del camp, no? I la pilota va molt ràpid. És un xoc, senzillament, no? És a dir, tenim aire quiet i una pilota que la xutem. Doncs l'aire se'l troba davant, xoca, i bé, és el mateix considerar que tenim una pilota quieta girant i l'aire tenim vent que ens ve fort, o el vent quiet i l'aire quiet i tenim una pilota que
jo va... Jo no entenc el fet aquest, en aquest fet en què influeix la rosca, en aquest sentit.
Val. És molt important, val? Per al moviment, diguéssim, la pressió que fa l'aire contra la pilota. És a dir, quan l'aire passa, apreta per tots costats la pilota, val? Imagina't que tu, i ara et vaig un exemple una miqueta, estàs en un vagó de tren, mm-hmm. val? I estàs apretat per tots costats. Si, imagina't que tu ets una partícula i totes les altres persones són partícules. Si de cop la gent de la teva dreta es comença a moure més ràpid, a l'estar-se movent no et xocarà contra tu, no t'apretarà. I tu, si et segueixen fent la mateixa força pel costat que no s'estan movent tant, t'aniràs cap al costat on la gent s'està movent. M'enteneu? Una miqueta?
Més o menys.
És a dir, imagineu, ràpidament, jo, al vagó, tinc un avi al meu costat que està bastant quieta, es mou una miqueta pels moviments del tren, que va una miqueta malament, no?, i va botant, i llavors tinc algun jove que m'està apretant i de cop comença a moure's cap a darrere, cap a això, i de cop a mi em deixen d'apretar i tiro cap al costat del jove. M'enteneu? És una diferència de pressió. De cop em sento impulsat cap a una banda. Doncs la pilota està girant, per un costat frega contra l'aire i el frena, m'enteneu? I aquest aire va lent, i per l'altre costat va a favor.
Ara t'entenc.
Passa molt ràpid, per tant no li dona temps a fregar la pilota, i xoca contra la pilota, per tant es queda més lent i crea aquesta diferència de pressions, no?, que comparava amb el tren. O bé...
Fantàstic, l'aportació fantàstic. M'ha quedat clar. Ara sí que
m'ha
quedat clar.
M'agrada tirar aquestes comparacions. I bé, teníem una miqueta més de material, senzillament. Doncs les forces són les bàsiques aquestes. Sí que si ens poséssim a fer més aerodinàmica veuríem que hi ha temes de viscositat, que hi ha més diferències de pressions amb la cua de l'avió i inclús amb, diguéssim, amb el cos. Però bé, seria ja molt llarg i... El Pol ja m'està mirant malament.
Sense entretenir-nos massa, jo et voldria fer una pregunta molt de pressa.
Molt ràpid, Oriol, comencem a anar malament de temps.
Molt ràpid. Aquests avions que fan grans distàncies i que, segons tinc entès, no tenen motor, tenen el mateix principi?
Un avió que fa gran distància i no té motor.
Sí, això jo no havia sentit parlar, que hi havia uns avions que no tenien motor i que també feien vols de bastanta distància.
A veure, d'entrada m'imagino que pots estar parlant de planejar, no? però és que clar, sense motor no pots arrencar.
Potser arrenca amb motor i després va sense.
Clar, una vegada estàs ja a l'aire pots aprofitar les corrents i anar caient.
Sí,
anar...
Parlo una mica amb desconeixement, una mica amb com sona.
Però sense motor, bé, segur que hi ha coses i coses, però bàsicament seria el problema de mantenir-te i arrencar.
Doncs, Josep Riera, no et preocupis, que jo no miro mai malament a ningú, encara que es passi molt del temps. I tot i així, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta cosa que ens hem preguntat tots de petits, per què volen els avions. La veritat, s'ha entès molt bé i estarem esperant que passin les 4 setmanes per poder tornar a escoltar una nova secció de ciència.
Doncs moltes gràcies, aquí estaré.
I tant, si et sembla, ara ens anem a escoltar l'Adrià Giró, a veure què ens explica.
D'acord, doncs res més que dir-vos que la pròxima sessió serà d'òptica. Perquè hi ha certs fenòmens, no?, que són els oasis als deserts, perquè hi ha gent que no veu de prop, de lluny, i bé, ja ho veurem.
Bastant interessant, eh? Potser torno a vindre per la teva secció d'òptica, en sèrio.
Encantats estarem de rebre't. Ara anem ja a escoltar la filosofia de l'Adrià Giró.
Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor?
Doncs per fi ha arribat el moment que tots esperàvem. L'Adrià Giró ens ha de contestar aquesta pregunta que ja a l'entrada del programa gairebé ens hi hem llançat al coll, i és que ens ha de venir a dir per què la felicitat pot ser negativa.
Doncs sí, Pol, i per exemplificar-ho, tractarem a Schopenhauer, com ja sabeu molts, bueno, tu perquè ja estaves aquí l'any passat, és un filòsof que a mi m'agrada bastant. I bé, entrarem en per què Schopenhauer pensava que la felicitat i el plaer tenen una naturalesa completament negativa. I per entendre això, haurem de fer un petit tastet de la seva epistemologia per entendre una mica què entenia ell per realitat. Schopenhauer fa una clara distinció entre el que diríem la realitat en si mateixa, una realitat que no podem conèixer a través dels nostres sentits, una realitat completament a part. I llavors hi ha la realitat subjectiva, la que podem nosaltres mateixos captar a través de les nostres representacions mitjançant els nostres sentits, no? Per exemple, la realitat en si mateixa, a diferència de Kant, sí que la podem conèixer i serà mitjançant el nostre cos. Per exemple, nosaltres podem percebre la nostra mà com un objecte extern, però també subjectivament com una cosa que habita en nosaltres. Podem tenir una vivència interna del nostre propi cos. I aquest cos és el que ens portarà a la realitat en si mateixa. Fins aquí jo crec que pot quedar bastant ben clarificat. El nostre cos, doncs, ens és donat objectivament com un fenomen extern a nosaltres i també ens és donat subjectivament, és a dir, internament. Podem tenir una vivència internament del nostre cos. I aquí trobem l'impuls que guia el nostre cos, i és el que Schopenhauer va anomenar la voluntat. Aquesta experiència interna del nostre propi cos, aquesta voluntat. El cos ens dona la clau per entendre aquesta realitat última. Llavors, tot això ens porta a entendre que la realitat existeix com a voluntat, entesa com en si mateixa i com a representació, que és la realitat de, mira, el micròfon és groc, el micròfon, la taula és verda, per exemple. Aquesta és la realitat representativa, i la realitat en si mateixa és aquesta realitat allunyada del nostre enteniment, però que mitjançant el nostre cos podem conèixer, a diferència de Kant, repeteixo. Llavors, per introduir el concepte de voluntat, cal dir que la voluntat us heu d'imaginar com una mena de força còsmica que es troba en absolutament tot allò que existeix. Jo ara vull que penseu en el moment quan una flor s'obre. Doncs aquesta força que és la voluntat és la que fa que s'obri. És aquesta força còsmica que es troba en tot allò que existeix. Qui podíem definir? Doncs això, la voluntat. Llavors, l'altre aspecte és el món com a representació. És el món que experimentarem a través dels nostres sentits, com ja hem dit, no? Oh, la taula verda, oh, doncs això. Amb el concepte de voluntat, vol dir que tot el que percebem amb aquests cinc sentits són això, són manifestacions d'una sola energia còsmica, l'anomena còsmica. Tothom ho defineix, bueno, els estudiosos també la defineixen com a còsmica. Com a manifestació d'aquesta voluntat, l'home busca la felicitat, però no la troba. I això té a veure amb la naturalesa del desig. El desig sempre és desig d'alguna cosa. Quan estem en l'estat de desig, sense encara obtenir un objecte de desig, tant se val quin sigui l'objecte, tant pot ser xocolata, un amant, diners, també, poden ser desitjos nostres. Quan estem en aquest estat de desig, aquest desig és una falta. Nosaltres trobem a faltar alguna cosa que no tenim. I tant pot ser això, qualsevol cosa, qualsevol objecte, una persona, uns diners, el que sigui. I com que no tenim aquesta satisfacció d'aquest desig, és quan ens anomenem que no som feliços. Quan per fi obtenim el nostre desig, sigui el que sigui, experimentem això que podríem anomenar felicitat. Estic content de tenir això que volia comprar-me fa ja 2 mesos. Que content que estic, ja ho tinc. Però aquesta felicitat només és una suspensió temporal del desig. El plaer de posseir l'objecte de desig disminueix ràpidament i després apareixen desitjos nous. És a dir, quan jo desitjo un videojoc i me'l vull comprar amb totes les meves forces, i em falten d'aquí 2 mesos sortirà el videojoc, llavors tinc aquest desig incessant que podrà ser satisfet amb l'obtenció d'aquest videojoc o d'aquesta noia que estimo, que sembla serà recíproca, tindrà un sentiment recíproc al meu, doncs tindré aquest objecte de desig, ja el tindré a mi mateix. Però clar, entenent com entén la felicitat Schopenhauer, per Schopenhauer la felicitat és l'absència del dolor. És a dir, que la felicitat no existeix com una cosa en si mateixa. Per exemple, ara nosaltres aquí tenim una habitació amb llums. La llum existeix en si mateixa, i en tant que existeix la llum, existeix la foscor. I la foscor existeix només en tant que negació de la llum. Doncs imaginem que la llum és el sofriment, i quan apagues el sofriment, hi ha la felicitat, que és la foscor. Doncs la felicitat només existeix en tant absència de llum. No sé si m'enteneu per on vaig.
Sí, sí, sí. O sigui, jo també, una pregunta. Llavors, la felicitat seria com, en aquest marc, seria o ets feliç o no, no seria allò quantitativa, no? Seria totalment o sí o no. I a més, és com, la trobo com molt, potser em passo una miqueta, però com molt banalitzada, no? Com molt el nen que només menja macarrons perquè no li agrada la verdura, doncs és feliç mentre menja macarrons, però la felicitat és dolenta perquè podria estar menjant verdures i trobar noves experiències, no?
Diguem-ne que aquí el quid de la qüestió, per dir-ho d'alguna manera, és que la felicitat en si mateixa no existeix. No hi ha felicitat. La felicitat només existeix en tant que no hi ha sofriment, perquè el sofriment és operatiu. El sofriment està constituït en nosaltres des de que naixem. Hi ha sofriment en el món, i en tant que podem apagar la llum per anar a dormir, doncs apaguem el sofriment quan tenim, oh, tinc aquest videojoc que volia des de fa tant de temps, el tinc, però és això, aquesta absència del desig, però que el desig es tornarà a ser operatiu ràpid.
Per tant, és una roda. Com una evasió, com una droga gairebé, no? Que no et deixa, és el moment de no ser conscient, no? del que t'envolta dels problemes, no?
Exactament, perquè ja et dic, no existeix. I llavors, una vida feliç és simplement una vida suportable, perquè el desig i el sofriment ens constitueixen com a éssers humans. En tant que el desig i el sofriment ens constitueixen, si el món està constituït de desitjos i jo vull el desig que sigui, i llavors quan l'aconsegueixo, el desig aquest està temporalment apagat però ràpidament tornaré a tenir-lo operatiu i desitjaré una altra cosa. Quantes vegades un nen ha volgut una pilota, una joguina, la que sigui, se la compra, la té un moment, oh, que maca és aquesta joguina, i al moment ja no la fa servir, se'n va una altra cosa. Pues això ho portem a tot el que hi ha en el món.
Bueno, però jo crec que això depèn del valor que li donis al desig, perquè, per exemple, jo desitjo... Mira, jo, a mi m'agrada molt la xocolata, i has ficat l'exemple de la xocolata. Jo tinc un problema que... Jo potser tinc xocolata i encara desitjo més xocolata, perquè jo sóc així. I...
Però és això, el desig està operatiu sempre. Sempre hi ha el desig. El desig ens constitueix a nosaltres mateixos. Per tant, aquest desig l'apagues temporalment quan obtens l'objecte que vols. Però un cop el tens i temporalment el disfrutes, s'acaba i passa un altre. I hi ha un altre. I això és una cadena que fins que no ens morim no s'apaga.
O sigui, que la veritat ens anem enganyant, segons el que tu dius, ens anem mig enganyant tota la nostra vida perquè pensem que quan arribem a obtenir aquest desig som feliços almenys per un parell de segons.
Un parell de segons, res, unes hores, i llavors sí. Ja volem una altra cosa. Doncs sí, podríem dir que és això.
Però Adrià, però llavors, no sé si ho entès bé, però tu ens estàs plantejant que llavors tenir un desig, voler perseguir una cosa, és una font d'infelicitat.
A veure, repeteix.
O sigui, ens estàs dient que la felicitat hi arribem només de manera momentània, transitòria i per un breu període de temps quan aconseguim el nostre desig. Però per què no podem ser feliços mentre perseguim el nostre desig?
Doncs perquè és que es respon de la mateixa manera. La felicitat no és un objectiu. No existeix la felicitat. La felicitat existeix en tant absència de dolor. Per tant, és només temporal. No hi ha més.
Llavors ens estàs plantejant al principi que perseguir un desig és dolorós.
Exacte.
Jo, segons estic entenent, Schopenhauer presenta una realitat on només existeixen estímuls negatius i els estímuls positius no existeixen en tant que presenta la felicitat com l'absència de dolor.
Exacte. Exacte. Molt bé. Ho has definit perfecte. Mira, ara per entendre així una mica més el concepte d'aquell anomenava voluntat, en la seva metafísica, la voluntat és una sola, és única, absoluta, il·limitada, aïllada de la pluralitat, de l'espai i del temps. Està fora. En l'inici, eh? Però per Schopenhauer aquesta voluntat única, còsmica, aquesta energia, es divideix. Es divideix en una primera fase en models universals i atemporals per a totes les coses individuals que existeixen en l'espai i el temps, és a dir, les idees platòniques, per exemple, el que podríem anomenar la idea, una cosa atemporal, fora del temps, i en una segona fase es divideix en objectes individuals que es desenvolupen en l'espai, el temps i en les relacions causals, de causa-efecte. I això som els individus. I l'ésser humà és l'exemple d'individualitat més gran que hi ha. Per ell, tots som la mateixa cosa. Per Schopenhauer, som la mateixa voluntat tots. Tu, Josep, tu, Oriol, tu, Marc, tu, Pol, som tots la mateixa voluntat. I ell això ho anomenarà com a voluntat de viure. I aquesta voluntat, en els seus inicis, era una sola energia còsmica.
Sí, em permets un apunt molt friqui?
Sí.
Em recorda molt a la creació artística de la Guerra de les Galàxies.
No sóc un expert de la Guerra de les Galàxies, això...
No, sé. No, la força, no?, que fan servir els protagonistes, com el motor de tot, no?, una força especial.
Sí, podria.
Que, de fet, seguia un blog on un company feia aquesta comparació, suposo que...
És veritat, ara que ho dius no ho havia pensat, això de que la força esté contigo.
Sí,
no? No, és que és veritat. No, és que té sentit, té molt de sentit.
Llavors, en cada ésser humà es troba aquesta voluntat dintre nostra, cega, una voluntat cega que lluita per la supervivència. I això ens condemna a dues formes bàsiques de sofriment, que són operatives sempre. En primer lloc, en aquest desig que no para. La voluntat impulsa cada ésser viu a desitjar viure i a desitjar tot allò que necessiti per viure. Aquest desig mai té fi. Sempre desitgem més del que posseïm. I això és una evidència. La voluntat ens lliga a unes cadenes de desitjos, a una ansietat permanent que no s'atura mai. Perquè sempre estem en això, desitjant una cosa, passo a una altra, tinc una satisfacció momentània, passo a una altra, i llavors cada ésser humà es fa esclau d'aquesta voluntat.
Jo et vaig a fer una pregunta una mica tonta.
Va.
Jo, per exemple, a mi m'agrada molt dormir. Jo mentre dormo no tinc desitjos. Per tant, mentre dormo sóc feliç.
Mentre dorms sí que tens desitjos. Perdó.
Si més no, de manera inconscient.
Exacte,
no?
O sigui, el teu subconscient, mentre dorms, el teu subconscient es desperta i treballa i té uns certs desitjos, vulguis o no. El que passa és que el teu conscient està dormint i no te n'adones, però el teu subconscient sí que té
molts desitjos. Els somnis no són alguna manera d'exemplificar alguna mena de desig?
Com?
Un somni.
Bueno, sí, però no estic parlant
del somni... Sí, però ja que ho dèiem en això de dormir, no? Un somni podria representar un desig inconscient.
Però no és el, dic jo, que no et refereixes a la idea del somni, de somiar, sinó
no,
al plaer de dormir.
Exacte, jo em refereixo a això, perquè jo em refereixo... Tu m'estàs plantejant que mentre tinc un desig, sóc infeliç perquè no el satisfaig. En el moment en el que estic dormint, tinc el plaer de dormir, no tinc cap més desig.
Però no has pensat una cosa? Ara potser dic una tonteria.
Ho he dit de manera improvisada.
Sí, sí, però ara potser dic una tonteria. Si estàs tan feliç i tan satisfet dormint, per què et despertes? Per què el cos té la necessitat de despertar-se? No creus que serà perquè ja t'has cansat de dormir i el cos et diu desitja despertar-se?
Probablement.
Ui, he dit una cosa, no sé d'on m'ha sortit.
No, molt bé, improvisació.
Déu-n'hi-do, Oriol, per fer una pregunta que has dit que era tonta al joc que està donant.
Sí.
Doncs bé, això és una de les problemàtiques que té. Llavors l'altra és que aquest desig no para mai i es tradueix en un enfrontament entre els individus. Tots desitgem sense parar i tots competim per realitzar els nostres desitjos. Tots competim pels mateixos recursos i ens veiem obligats a enfrontar-nos. Els éssers humans lluitem els uns als altres per d'alguna manera satisfer els nostres desitjos i en el fons el món és una guerra de tots contra tots, i això ja ho havia dit la temporada passada, no de bons contra dolents, sinó de tots contra tots. Perquè classificar-ho en bons i dolents és una classificació feta per una tradició que ens ve del cristianisme, de classificar la gent bona i la gent dolenta, i bé, en aquí Schopenhauer el que fa és dir si tots som la mateixa voluntat de viure, la mateixa voluntat de tenir una sèrie de desitjos, i competim, doncs, senyors, el que estem fent és enfrontar-nos tots contra tots, i la individualitat en l'individu és falsa. No hi ha un jo, no hi ha un individu particular. Tots som voluntat i per això Schopenhauer diu que el món és absurd i per tant per això diu que la vida ha de ser suportable, perquè sempre ens estem competint els uns amb els altres per intentar satisfer els nostres desitjos i aquí, en el món occidental, potser no tenim aquesta visió tan de supervivència, però potser en altres llocs del món la gent per viure ha de sobreviure de la manera que sigui.
Aquí som... En el tema de bons i dolents, de tots contra tots, suposo que Schopenhauer, pel que m'estàs dient, té una teoria amoral, no?
Amoral?
En el sentit
amoral, has dit.
Amoral, exacte. Perquè si tinguessis una teoria moral, no podria...
Schopenhauer té una teoria moral que es basa en la compassió. En tu adonant-te d'això, de tot això que estic dient, d'adonar-te que no hi ha un jo en tu mateix i de compadir-te de l'altre. Aquesta és la teoria moral, que es basa en la compassió, que no l'he dut avui perquè la volia, saps, com que hi ha una teoria estètica i una teoria ètica...
Jo dic perquè per arribar a aquesta afirmació has de tenir una teoria de la moral darrere.
Sí, i és la teoria de la compassió, que es basa, així en poques paraules, en la compassió de que tu realment te n'has adonat de que no hi ha un jo, i això està molt influenciat per la tradició hinduista, budista, que Schopenhauer en va llegir molta, i bé, no hi ha un jo, i hem de donar-nos d'això i ser compassius amb l'altre i reconèixer que som tots la mateixa voluntat de viure, i perquè aquesta voluntat còsmica era una energia que es va dividir en això, i l'ésser humà és l'exemple clar d'individu, d'individualitat, de jo, i no existeix això. I això és el que ens fa també ser infeliços.
Jo ara faig una pregunta. Per Schopenhauer té una teoria de la moral que, segons dius, té molt en compte la compassió.
Sí.
Llavors, si deixem enrere la compassió, no estem siguent, entre cometes, dolents?
Per què ho dius?
En el moment que deixem enrere la compassió, que no som compassius, no actuem sense moral.
Però estàs enfocant directament des del punt de vista cristià, no? M'ha parlat de la compassió, per tant, suposo que la compassió serà bona i els que no la segueixin dolenta.
Sí.
Estàs ja caient en el marc, crec, no?
Sí, és que és només això, és només adonar-te de la situació i compadir-te de l'altre. Res més. Això no és ser bo, simplement te n'adones del que hi ha. Te n'adones que tu no ets un individu, no ets una persona individual que tingui un jo, que sigui immutable, que sigui sempre igual. No, és fruit... O sigui, si jo et pego a tu, o jo pego a qui sigui, en Josep, per exemple, que el tinc aquí davant, aquí, en ciència i filosofia, no? Ens piquem una mica. No, però si jo el pego a ell, m'estic pagant a mi. I jo me n'he de donar d'això, de que jo no sóc un jo. Jo no sóc Adrià Giró València, i tu no ets Josep Riera. Vull dir, no hi ha jo. Jo me n'adono d'això i sóc compassiu amb tu perquè tu i jo som la mateixa voluntat de viure. I aquesta és la compassió. I això ho portaré un altre dia més desenvolupat. I bé, només és això. La felicitat no existeix. És només la negació del sofriment.
Doncs ho trobo, sincerament, ho trobo una mica trist, perquè...
És que és un pessimista.
No, no, en general,
ara que ho veig.
És un corrent molt pessimista i sí. Banalitzant la felicitat directament, la felicitat. Si només és una evasió de la...
Exacte, o sigui, clar. Si tens una vida i tu el que vols és ser feliç i aquest filòsof et diu que no és que la felicitat no existeix, doncs quin sentit té la vida tenir desitjos que et que fan vida, una felicitat falsa?
És que la vida no té sentit. No té sentit, és absurda, la vida.
Bueno, això és molt Nietzsche.
Això ho dius no,
el què?
Que la vida no té sentit, ho dius com a Adrià Giró o com a persona que ens ve explicar
no,
la
com
felicitat
Adrià Giró, oi que ho dius?
Ho diu Schopenhauer i ho dic jo. Per tant, i això no és Nietzsche. Nietzsche diu que has de sobreposar-te a això, vull dir, traient el tema de la voluntat, que jo crec que aquí Schopenhauer, aviam, això de força còsmica, bé, podem debatre-ho, però Nietzsche, tot i entendre que la vida és difícil, et dona arguments per viure-la.
Sí,
Schopenhauer
no.
Schopenhauer diu que t'has de mantenir al marge, has de negar els teus impulsos, els teus desitjos, perquè et faran infeliç, perquè els desitjos estan operatius en tu i tu has d'evitar-los.
Bueno, però aquí sí que té un punt, vulguis o no, de concurrència, perquè segons el que me'n recordo, Nietzsche deia que no podíem complir aquests plaers perquè estaven sent esclaus dels nostres desitjos.
Però Nietzsche, amb la seva teoria del superhome, el que et demostra és que totes les adversitats que pot tenir la vida a càrrec de qualsevol persona poden ser superades. Amb la transvaloració dels valors poden ser superades. I, per tant, tinguis els problemes que tinguis, sempre t'has de sobreposar a ells. Schopenhauer et diu que no, que simplement t'has de mantenir al marge. El típic, imagina't, el monjo budista allunyat de la societat, ell, aquest monjo, nega els seus impulsos, nega els seus desitjos, i bé, és la seva manera de tenir una vida més suportable.
Així és, un Schopenhauer, el que hem de fer és de fugir a la realitat, i a partir d'aquí és la màxima dels ignorants viuen més feliços.
Si ho vols definir així, a mi...
És com ho he entès.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Doncs, Adrià Giró...
Espera, digue-li a Josep, que és que bé, em fa... Digues, va, ràpid.
Va, Josep, molt ràpid.
Bé, no, a veure, només puntualitzar això, ja no volia introduir alguna crítica, però és igual. A veure, ell fa la seva definició de realitat, la seva definició de felicitat, dir que defugeix la realitat, no? O dir que...
Has de pagar els teus...
Sí que parla de repressió, no? Però
La flama dels desitjos l'has de pagar, li has de passar aigua.
De repressió, sí, sí.
I això, hi ha una manera d'evitar-ho. Hi ha una manera que pots intentar apagar-la, però ja ho parlarem un altre
però
dia.
Però mentre visquis, ho sento, però el temps, mentre visquis a la realitat sempre pots tenir un desig de progrés, en tant que tens aquest desig de progrés mai seràs feliç.
No pots apagar la flama, però sempre la pots baixar de to. Hi ha una manera, ja l'explicarem.
Doncs, Adrià Giró, ens emplacem a un altre dia per seguir parlant de Schopenhauer. Tenies un repte molt difícil, que era explicar-nos per què la felicitat podria ser negativa, segons Schopenhauer. No ens has convençut, però crec que te n'has en sortit molt bé.
Gràcies.
I estarem encantats que d'aquí 15 dies tornis a seguir amb el nostre curs de filosofia.
Molt bé.
I ara, abans d'anar ja cap al final del programa, m'agradaria parlar amb la Mar Navarro. Com ho has vist, això?
Bueno, la veritat, bastant interessant i, bueno, com heu pogut veure, jo he estat aquí opinant i tenint els meus dubtes, perquè són temes curiosos que a mi personalment m'interessen bastant, tant com el tema de l'avió que per què vola, com la felicitat, bueno, la felicitat negativa, que veig que Schopenhauer sí que tenia una part de raó, perquè trobo que té sentit la seva filosofia, però per una altra part,
fixa't.
Tenir una vida i no poder ser feliç. És...
Fixa't que, no vull criticar molt, no, però fixa't que de seguida vas al sentit, a la definició típica de felicitat, no? Sempre vas a com anar a jutjar, no? A veure, d'intentar entendre la teoria que, no vull dir, que realment si ens poguéssim analitzar...
Sí, sí. No, el que passa és que jo sóc molt de... Si tu a mi m'ho expliques, ho entendré. Però si no és la meva manera de pensar i el meu caràcter, aniré a... dient idees contradictòries.
Són visions diferents.
Exacte.
Jo no et vull convèncer, jo et vull crear en tu un discurs personal propi. I això és una manera de fer-ho. Jo t'explico una teoria i a partir d'aquí tu l'acceptes o no l'acceptes. Bueno, suposo que l'acceptaràs, però estaràs d'acord o no.
Tu pots
acceptar una cosa sense haver d'estar d'acord.
Exacte. L'accepto, no estic d'acord, però igualment et dono el meu punt d'opinió, la meva opinió en aquest sentit.
I nosaltres que estem encantats que hagis vingut avui, Marc, que hagis volgut donar la teva opinió, I esperem que després d'haver passat per aquesta experiència de venir aquí a la ràdio i veure com fem el cafè, vulguis a passar de tot seguir-nos escoltant i quan vulguis pots tornar aquí als estudis de Punt 7 Ràdio a compartir amb nosaltres el que et sembli. I ara sí, ja si de cas anem acomiadant el programa. Arribem al final del Cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però us recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a www.santsaloni.cat/radioalacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com, tot escrit amb lletres, i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del Cafè de Punt 7 Ràdio. En el programa d'avui l'Adrià Giró ens ha defensat a través de Schopenhauer que la felicitat pot ser negativa. I potser la felicitat està vinculada a assolir els nostres desitjos. Potser també és veritat que quan assolim un desig, de seguida en volem un altre i entrem en una espiral d'anhels que ens impedeix ser feliços. No ho sé si tot això és veritat. Només faig suposicions. Però jo, què voleu que us digui? Això de passar-me la vida perseguint desitjos no és una cosa que em motivi especialment. Potser és que sóc un conformista. O potser és que prefereixo gaudir de totes les coses bones que em trobo en el dia a dia, que, afortunat com sóc, no són poques. En tot cas, en la història de la música hi ha més gent que pensa que la felicitat es troba en retenir la bellesa dels moments que ens envolten i gaudir dels records d'allò que ens fa sentir bé. I un d'ells és el senyor Jeff Mangum, el líder de Neutral Milk Hotel. A alguns potser no us sonarà aquesta banda, i és que en la música, com en la vida, les millors coses a vegades són les que passen més desapercebudes. I a In the Aeroplane Over the Sea, cançó que dona títol a un dels discos més injustament silenciats dels anys 90, anem a dir les coses clares, Mangum ens parla d'avions, que avui en Josep ens ha explicat per què volen, de núvols, de cares boniques, de somnis, i ens convida a riure per recordar que després de tot no som res. Com diu la cançó, un dia morirem i les nostres cendres volaran de l'avió a sobre el mar. Però ara encara som joves, així que deixeu-nos tombar el sol i comptar totes les coses boniques que veiem. I amb Neutral Milk Hotel i comptant coses boniques marxem per avui. Però si ho voleu, ens tornem a trobar al Cafè de Punt 7 Ràdio el dimecres que ve a les 9. Fins la propera setmana. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit. What a beautiful place I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Sounds from the street. There are lights in the clouds and his ghost all around.